Bene, va bene. Ma anziché di chi non è? Un quarto. Chiedemi Giulietta e Carano. E l'obiettivo di questa Giulietta non è solo una presentazione classica che già l'hem feta. Hem sortit aquí davant, hem provat una fina nosaltres, un dia divertit no hem estat nosaltres, ha quedat molt claríssim. I per tant ara es tracta no de que parlem nosaltres, sinó dels que estem ara avui aquí, que puguem dialogar una estona. Ja sé que no és habitual i probablement alguns de vosaltres no heu vingut precisament ara que us vinguin a provocar i fer masses a donar-vos a feina, però una mica la nostra idea era fer un acte diferent, no és un acte clàssic de presentació, fixeu-vos que no hem posat una taula com sol ser habitual, no hi ha uns ponents que s'estan una hora parlant i la gent escolta, perquè pensar que tota aquesta part de la nostra feina o ja l'hem fet en altres moments de la recerca, o bé segurament és de molt més bon arribar i de llegir i de rellegir a través de totes les referències que teniu en el document que us hem donat. El 90% de la bibliografia que hem publicat està en accés obert i per tant qui vulgui pot documentar-se tranquil·lament. L'acte era més un acte més lúdic, festiu d'alguna manera, més planer per poder arribar a tothom, encara que suposo que la gent ja ho pot entendre, però hem convidat a moltíssima gent com se'l sé habituant en aquests casos i ens ha arribat la gent que bonament ha pogut, ha tingut la mala sort que evidentment hem tingut en una setmana de l'any que és pràcticament abans de Nadal. Part de les administracions que havien de venir s'han excusat perquè estan en jornada en període electoral i la major part de les administracions estan plenes d'actes de compromisos amb aquests últims dies abans de les eleccions que hi ha d'aquí a res de la setmaneta. I per tant hi ha el que hi ha, no? Dic tot això perquè la nostra idea era justament dialogar tant amb institucions, administracions, com amb altres companys i companyes de la feina, com amb possibles estudiants que hi puguin haver, com el públic que hagués pogut venir perquè li hagi arribat que hi havia un acte avui aquí. I de què volíem parlar? Doncs volíem parlar del que heu estat sentint fa un moment, no? Una mica de quina impressió, no tant de què valoreu la recerca, que si algú vol fer estarem encantats de sentir-ho, sinó una mica de què heu pensat vosaltres en un inici quan us han fet tancar els ulls i pensar en un moment de la vostra període de què associeu aquest concepte, com del que penseu que seria important fer a partir del que hem sentit. Si penseu que hi ha alguna idea, hi ha alguna qüestió que abans en David, em penso que ha estat en el moment de la primera actuació que hi ha hagut, ha generat un munt de preguntes, no? I algunes d'aquestes preguntes no eren fàcils de respondre, no? Si penseu que alguna d'aquestes preguntes, curiosament, us ha quedat gravada i que realment seria una pregunta per aprofundir i per treballar-hi. Nosaltres us hem fet una pinzellada, molt pinzellada, de què hem estat treballant i una mica de quines conclusions estem acabant de redactar, per dir-ho així, no? Hem fet alguns passos, però com sempre sol passar la recerca, fas dos o tres passos i te'n dones compte que el camí s'ha allargat. Normalment no sol passar que fas uns passos i dius, mira, ja veig més a la vora al final. Més aviat sol passar al contrari. Com més camines, més percepció tens que el camí que queda per recórrer és més llarg, no? Per tant, ens ha passat això. Hem resolt alguns primers dubtes, però se'ns han obert molts més interrogants. Després, si és el cas, ho direm els últims 5 minuts, en què estem pensant treballar a partir d'ara, perquè en principi tenim interès de no tancar el tema de l'apoderament juvenil i de seguir-hi treballant. Però, abans de fer aquest últim comentari, sí que ens agradaria que si ara voleu, anava a dir, passarem el micro, però haurem de passar l'inalàmbric, no? No sabem com funciona, no? Va? Vale, perfecte, passarem micro i qui vulgui pot parlar lliurement per fer un comentari, per fer una pregunta, per donar una impressió, cap compromís, no cal que siguin intervencions de nivell acadèmic, poden ser intervencions de tota mena, fins i tot algú pot dir, a mi m'ha agradat molt l'acte i estic molt content d'haver vingut, i ho podeu dir si voleu.
Sense cap mena de dubte, heu triomfat, o sigui que ho heu aconseguit. Tinc molts dubtes, molts comentaris que us faria, però n'escolliré dos. Un és el tema de... Clar, parlàveu molt d'espais, però a mi em venia al cap el tema... Clar, no seria un espai, no sé si és un procés, els mòbils, les xarxes socials, el tema d'aquesta cultura participativa que està creant, de fet, els llenguatges digitals que estan penetrant totes les nostres vides i dels joves sense cap mena de dubte. Ja no som consumidors de contingut. propaguem, els difumim a la xarxa, etc, etc. I no és un context en si, no? Fulbert parla de context, ho parla en termes molt físics, però aquí hi ha la família, portem la família amb nosaltres, portem... No, no sé si ha aparegut d'alguna manera alguna relació amb les xarxes socials, els espais aquests o processos tecnològics o digitals, no sé com dir-ho, vinculats a l'empoderament, aquesta seria una qüestió. L'altra és, quan heu comparat la concepció vostra de l'empoderament amb la concepció que sorgia dels propis joves, hi havia moltes semblances o moltes diferències. I l'altra, l'última, en relació als discursos que hi poden haver socials en relació a l'empoderament, perquè no sé si heu identificat que hi ha discursos socials construïts en relació a l'empoderament o no, però donar-vos l'enhorabona perquè tots sabem, els que estem post d'aquestes, que un procés no dura 3 anys, hi ha un previ, després hi ha un post que continuarà, i a donar-vos l'enhorabona pel projecte i per la presentació.
Algú vol intervenir? Es passi el micro. Hi ha dues qüestions a l'aire de moment. Una, el tema tecnològic, l'altra és el tema... Si el concepte dels joves amb el que nosaltres hem treballat ha diferit molt, i l'altra és el discurs social sobre l'empoderament. Voleu el micro algú?
Esperàvem que ells, en el seu relat, ens parlarien de la tecnologia com un element, però ens va sorprendre que no va ser així, perquè ho tenen molt incorporat. Algo que per nosaltres sembla que no, et pot donar elements, ells ho tenen com un element més, està tan integrat que no visibilitzen. Visibilitzen més les relacions personals amb els amics, els referents familiars, que no les tecnologies. Les tecnologies formen part de la seva quotidianitat d'una manera tan integrada que no la visibilitzen com un element que pot afavorir el seu empoderament. Però un tema que nosaltres, tenim el nostre preconcepte que això sortiria. I ens va sorprendre que no va sortir. Al final inclús vam preguntar amb algú, diem, bueno, però no, això és part de les nostres relacions, de les nostres dinàmiques. Això és un tema que potser per la generació, clar que els nosaltres pertanyem, que ens va sobtar, no?
En tot cas, dir que, per exemple, això està tan integrat que quan jo us parlava de la construcció del criteri, va haver-hi grups que van posar el nom en el Facebook i en el Twitter a veure què recollien. I per construir aquest criteri ho van fer també a partir del que van trobar a través del Facebook i del Twitter. Per tant, no, ja ni s'interroga sobre això, forma part del seu
Xavi, ara que hi ets amb el tema del concepte d'empoderament dels joves i del concepte que teníem nosaltres, potser és més en el tema de l'educativa, on es va fer evident quin concepte tenien els joves i quin concepte nosaltres suggeríem des de l'inici.
Sí, a veure, ells ho van connectar absolutament amb ells mateixos i amb les seves vides. Nosaltres vam un plantejament inicial potser massa acadèmic, perquè, som el que som. Som acadèmics i presentem les coses, és això que diuen, no? Que tenen ells que projecta la seva manera de funcionar en tothom. I clar, quan et trobes amb aquest tipus de coses, el primer és una reacció de dir, potser que ho haig de dir d'una altra manera. I en aquest cas no va caldre, ells ho van reformular i ho van refer.
I una altra cosa amb els discursos també va ser el tema que els professionals, quan parlem que nosaltres apoderem els joves. I nosaltres no apoderem els joves. Participem, facilitem, però no s'apoderem. Però ho diem molt sovint. Llavors això també és un tema que inclús algun jove ens va fer notar, que era el seu procés.
I no sé si respon a la teva qüestió, però també hi ha un altre... no sé si corrent, però en el discurs social sovint també s'assimila molt el concepte d'empoderament ara amb el concepte d'emprenedoria. I nosaltres interpretàvem que aquí hi havia una diferència molt important. Malgrat socialment a vegades interessa combinar els discursos, i és possible que un procés d'empoderament porti implícit un procés d'emprenedoria, i un procés d'emprenedoria pot ser un procés d'empoderament. Una cosa no treu l'altra, però són dimensions i plans diferents. I des del nostre punt de vista, molts processos d'emprenedoria actuals no són autèntics processos d'empoderament. Ja entraríem en un debat més, més ideològic, segurament també, no? Per allà darrere hi havia la paraula, aquí, després allà darrere, sí.
Jo també tinc una pregunta en relació una mica amb el tema que ara ha explicat l'Anna. He vist, no conec molt de la vostra recerca, però he vist que la documentació una mica que heu donat té molta incidència als espais. I també m'agradaria saber si en la vostra recerca us plantegeu fer coses amb les universitats, és a dir, aquí hi ha molts joves, un banc de joves, no? I com aquests joves nosaltres podem empoderar, no sé si en molts espais o sense espais, també és una de les coses que me preocupa i voldria saber la vostra opinió sobre si teniu pensat fer recerca aprofitant que estem a les universitats, perquè a les universitats hi ha joves i aquí es poden experimentar coses, no? Experimentar amb espais, experimentar... No més amb la participació universitària, a mi no em preocuparia tant això, sinó que aquests joves doncs, siguin crítics, que siguin poden aprendre també tret d'allò que sembla que els obliga. engagement, enganxar-nos.
No sé, parlo jo perquè estic aquí dalt, però talleu-me i ja està obert. Vols parlar de mi, que m'has parlat? Va, l'Anna Novella de la Universitat de Barcelona, tot teu, el micro.
No sé, les últimes dues presentacions, no? Em feia com pensar una mica, ho sentia o convocava una mica aquesta idea que podem fer amb aquesta etapa d'estudiants o joves universitaris per empoderar-nos. Jo el que ens ha donat llum, sobretot des de l'avaluació participativa, era com els joves eren conscients del que el seu empoderament venia en etapes primerenques. O sigui, el jove universitari, que és un perfil específic, jo diria que està empoderat. Potser no es reconeix empoderat, però està empoderat. Ha tingut experiències prèvies, les preses de decisions, a situacions, com s'ha dit abans, no? Situacions a les que ha de fer front, en companyia d'altres, amb decisions personals, la sanificació que veiem anteriorment, era un qüestió, un permanent interrogació de qui era. No? Llavors, per mi, és veritat que és un sector de la població interessant, però jo diria, un, estan empoderats, segons. Nosaltres si ja reconeixen que estan empoderats o no, però es tenen eines i capacitats per prendre decisions. Llavors, et diria que a vegades una de les coses que nosaltres en el procés d'avaluació participativa ens hem trobat amb els grups de joves és que l'exercici de pensar-se els feia adonar-se de situacions, vivències personals en les quals ja se sentien empoderats. Primer perquè no reconeixien i coneixien el concepte, perquè ningú havia parlat de què és això de l'empoderament. Després perquè si l'havien sentit en un adult de l'espai de formació era els feia sentir o percebre que era algú altre que els encarregava d'empoderar-nos. No, jo veig que me formes, que me des, llavors els adults sempre, els educadors, les persones amb què es creuen, està la potestat d'aquest adult al donar-me i concedir-me l'empoderament. I no, era com des del procés de la recerca una altra línia, una altra idea, un sentiment, una percepció, i no és una concessió, és una cosa que tu t'adones. No? I els grups de joves, jo diria, doncs sí, el millor que hem de fer és que en diferents espais, el paper de l'acompanyament, la facilitació dels educadors, dels pares, dels mestres, de tot, és aquesta conscienciació de que l'empoderament és un procés personal i que tots estem empoderats. El que passa és que alguns doncs, no ho acabem de reconèixer perquè no ens creuem en persones, en educadors que ens posen en el lloc que tu ets el centre, tu ets conscient del teu procés. No sé si contesto, però sí que a l'haver participat en els processos de l'avaluació participativa era des de la interrogació que els hi feien, que ja, doncs això sí que és veritat, ah, doncs això. I nosaltres aquesta experiència, o quan jo recordo que la meva família vaig prendre decisions a l'hora si l'escola, si l'extraescolar, si no, ah, no, doncs jo anaria a veure. Doncs clar, tots reconeixien aquestes situacions.
Un parell de coses per afegir amb el que està dient l'Anna. La primera, heu pensat, deies tu Jordi, fer recerca en els espais des de l'àmbit universitari, aprofitant que teniu un entorn i un espai? Ho hem pensat però no ho hem decidit de moment, no per cap problema concret, sinó perquè una de les decisions amb les que estem treballant i hem presentat una proposta de continuació té a veure amb fer tot aquest treball que hem fet, però no des de la percepció dels joves, sinó des de la percepció dels educadors. És a dir, els mestres, els professors, els educadors, els adults, és a dir, quines eines, quines estratègies creuen els adults que són vàlides perquè els joves facin aquest procés. Perquè en molts casos és l'entorn dels adults el que permet o no permet o decideix espais, moments o processos que considera que són els que els joves han de passar. Això permetria treballar des d'una dimensió concreta, des d'una perspectiva molt específica en l'àmbit universitari. Però no treu i no exclou perquè no sabem si se'l donarà ni perquè també podem plantejar en dos de paral·lel, si qual que és, fer alguna cosa concreta dintre de la universitat. És prou atractiu, més que l'idea d'una recerca clàssica, l'idea d'una experimentació clàssica a la universitat, a través d'un espai, d'uns recursos i d'un procés que permetés que un determinat col·lectiu de joves pogués viure una experiència diferent i veure què passa quan això es dona. Això en podem parlar un dia, si vols. Això és la primera idea. I la segona que volia comentar té a veure amb el que deia l'Anna. Jo estic totalment d'acord, no es faltaria, bé, com a projecte, el que m'ha dit ella. Però jo hi afegiria una cosa més, que és la que a mi, crec que molt, i amb el projecte ens ha interpel·lat més, que no és tant el poder de decidir que tenen els joves o no, que és probablement cert que els joves universitaris han pres moltes decisions de la vida i han hagut de decidir, i si no ha decidit algú per ells, però han arribat on han arribat, i han sigut privilegiats perquè tenen aquest entorn i aquestes possibilitats que continuen no tinguent la majoria de la població. El problema és que, malgrat que han decidit molt, en molts casos no ha anat equivalent a actuar molt. Decideixen molt i actuen poc. Ara jo parlo a títol personal, jo crec que massa poc. Això seria discutible, segurament, no? I s'hauria de demostrar. Per tant, no ho puc afirmar, però la crítica que jo crec que més ens podem plantejar o ens podem reflexionar tots si què en pensem és si els joves universitaris d'avui són joves amb molta de capacitat d'actuació. Jo crec que els manca capacitat d'actuació per la formació que tenen. És el que deia el company. Saben molt, però en molts casos han tingut poques possibilitats de posar en pràctica les competències que tenen. N'han tingut poques. Fins i tot jo diria, però això torna a ser una afirmació no demostrada empíricament, però faig per provocar també l'auditori, que els joves d'avui han tingut menys oportunitats d'experimentar coses que els joves de fa 20 anys. Perquè la legislació, perquè la proximitat a molts entorns, alternatives, espais locals de moviments, a històries que s'han anat regulant, normativitzant i procedimentant per poder portar pràctica, doncs, i perquè s'ha anat sobresaturant la formació acadèmica reglada i la feina que comporta això i la capacitat i la necessitat de formació reglada cada vegada és tan gran que els processos des que comences a tenir una edat fins que deixes de ser jove, perquè els estudis, si els pots continuar, però el que parlàvem ara, s'atabllaven fins als 25 o 30 anys, estudies molt, et prepares molt, però tens pocs espais, moments i processos d'assaig-error, on tu puguis anar, puguis ser responsable de, puguis posar en pràctica, puguis equivocar i puguis tornar a provar. És a dir, enteneu-me, estem parlant d'un concepte genèric d'un laboratori de pràctica i d'experiència social, si voleu dir-ho així, no? A on es dona això avui? En determinades entitats i moviments. Quin tipus de joves hi va? Quin perfil hi va? Un 20% de la població? I el 80%? No. I on el fa? Al carrer. En quines condicions? Determinats col·lectius. Amb les que ho fa. Quin tipus de població hi ha? Segurament tots faríem fotos de joves. Un perfil de joves que experimenten i que fan això en el carrer, però és un perfil de joves determinat, amb una formació o determinades famílies. Un perfil de joves que ho fa en els moviments associatius organitzats, fundacions, associacions, moviments de lleure, d'escoltisme, que és un perfil de famílies i d'estudiants que probablement molts assimilem als que tenim per als nostres entorns de la universitat. I entremig hi ha un perfil de població que sovint desapareix i es difumina. Això no és una idea molt extremada, però perquè m'entengueu, eh? És a dir, aquests del mig on ho fan tot això? Per aquí davant hi havia paraules demanades.
Una mica per
aquí. És aquest el que anava?
No, per complementar una mica la intervenció de l'Anna i d'en Pere i respondre una mica les preguntes que heu fet, no, en relació a la universitat. Curiosament, no, sobretot en els relats de vida va sortir, quan preguntaves als estudiants, als joves, no, que havien fet la universitat, com valoraven aquesta experiència i si havia estat empoderadora, no parlaven tant del fet d'anar a la universitat, anar a les classes i la formació més acadèmica que havia tingut, sinó que el que valoraven, que els havien empoderat més, és tot l'entorn contextual que això comporta. El fet de marxar fora de casa, buscar un pis, noves relacions, afinar noves amistats, espavilar-te pel teu propi compte. O sigui que donaven poc pes, no, o eren poc conscients, més, no, de la capacitat empoderadora que podia tenir la pròpia formació acadèmica. En canvi, sí que donava molt valor a tot l'element més contextual i de canvis i de presa de decisions, no? Presa de decisions d'haver de marxar de casa, haver de triar la universitat, etc. I això, mira, ho estic reafirmant ara, justament aquests dies, perquè en el marc d'una assignatura que estic fent una mena de vídeos, no? Sobre els donat que facin vídeos sobre el seu procés d'empoderament, i que tinguessin algun espai, algun procés, algun moment. I molts dels estudiants, que estan en aquest cas són estudiants de segon d'Educació Social, han triat el fet d'anar a viure fora un comencen i demanar a la universitat. Per tant, la seva experiència actual de viure sol, d'espavilar-se, d'haver-se de cuinar...
Jo també, per complementar tot això que s'està dient, abans parlàvem dels discursos que hi ha en la societat. Queda superbé parlar dels joves, de la força que tenen, de que són el futur, de que són tot això és xulíssim, tothom ho té en la boca, però és mentida. Quines ajudes hi ha des de les administracions, des de les polítiques als joves? No els fiem, els joves. No els fiem. Clar, és que això encara no són adults. I vés a saber què faran, com que són tan... Clar, jo crec que aquest discurs és el que cal també. Jo crec que afortunadament cada cop està més clar, o m'agradaria pensar que és així, no? Que, o donem confiança als joves. Com fem amb els adults, d'altra banda. Perquè facin els seus projectes o realment mai podrà ser veritat allò que els joves no són el futur, són el present. No? Per tant, jo crec que hem de treballar, jo crec que aquest tipus de projectes van també en aquesta línia, per aquesta idea de que els joves hem de confiar en ells, els hem de generar espais perquè s'equivoquin, si cal, com ens equivoquem els adults. És que no hi ha diferència entre els joves i els adults. O és que són menys que nosaltres. Crec que no. En tot cas, insisteixo que és aquesta feina de corcó que cal anar fent en el discurs sobre els joves.
No? Ja no creus en el sol perquè creus en les teves habilitats. Has trobat un lloc on vols assumir riscos, on desitges superar-te. Et dediques a alguna cosa que no sembla una feina, perquè ho gaudeixes, perquè t'apassiona, t'encanten els dilluns, oloren oportunitats, a tornar a començar.
Per fer autocrítica o una comunicació, vull dir, parlem dels joves abans de la universitat i tots els espais, però jo voldria parlar, aquest estudi ve de la universitat i de universitats, com es genera aquest empoderament dins de la universitat. Es parla d'experimentar com estem fomentant aquesta experimentació dins de la universitat. Jo veig que molt poc. Llavors el tema és com podem canviar això des de ja a cadascú, petites coses. Jo, per exemple, la presentatura d'aquest any és no, els he dit com ho avaluaré, no ho sabem, és que no ho sé. Ho pactarem al final, així posa molt nerviós, volen saber què va la nota, què he de fer per treure la nota. Dic, no, tu fes l'assignatura, disfruta, aprèn i a veure què... Perquè si no ja estic pensant en què m'equivoco i què és el que faré meu malament, no? I això els ha desestabilitzat molt. Perquè al final és, tu intenta passar-t'ho bé, anem a veure què aprens i al final identifiquem, en funció d'això, quina nota mereixes. Doncs una cosa tan petita ja s'hi ha canviat la posició, però si ja vas, no, és que això val 3, això val 4, van a veure la nota, van ràpid i van a veure què vols que jo faci perquè aprovi. I anem a buscar el títol. Llavors, és, quins espais reals podem obrir aquí, a la universitat, també a l'escola, també a molts llocs, per empoderar més i donar un espai d'interacció real entre ells, perquè a vegades no es coneixen, els fa vergonya posar-se en públic i competències bàsiques, no només per treballar després, sinó per empoderar-se. I aquest de parlar d'això és mirem-nos i reflexionem i compartim coses que es poden fer petites grans coses per anar canviant tot això.
Sí, retornant a la idea de la participació que preguntava la companya, no, abans, era com una de les coses que tenien en comú des de l'avaluació participativa les persones, els joves que estaven implicats en el procés, era que tots estaven organitzats en associacions, ja sigui en un centre obert, en un esplai, o en una entitat, o sigui, tots tenien una ocupació. I aquí era un procés d'empoderar, o sigui, sentien que era un espai, una institució, però estaven associats, s'organitzaven, formaven part de projectes. Llavors, una de les iniciatives a impulsar és promoure la implicació dels infants i adolescents joves en espais de governança de les organitzacions en les que estan. O sigui, la participació era un element provocador de factors de l'impuls de l'empoderament. què? Perquè prendre part en el procés de decisió i de lideratge organitzat, el sentit de la, aquesta percepció de moderar-se. Perquè eren processos que implicava èxit, resultats, avanços, autonomia, autoestima.
Amb això que diu l'Anna, em fa pensar, si no m'equivoco, si no corregim, ara parlo de memòria, eh? A la recerca en el qüestionari sortien com a espais d'apoderament, abans de Pilar ho deia, en primer lloc la família, després venien els estudis superiors, i després, abans del treball, eren molt propers aquests, estaven amb molt, molt poca diferència de percentatge entre mi i l'Anna, eh? Però hi havia l'escola d'amics i el temps lliure, les entitats de temps lliure. Clar, si pensem que vol dir això, vol dir que els 900 joves que vam entrevistar nosaltres, hi havia de tot arreu, de Catalunya, pobles, ciutats, universitats, amb estudis, sense estudis, evidentment no tots van valorar les entitats associatives en les que estaven perquè no tots hi participaven. Però els que sí que hi participaven van valorar pràcticament en el mateix nivell el que per ells els havia significat l'aprenentatge en aquests espais a nivell d'apoderament, a nivell universitari que les entitats de temps lliure. Imagineu-vos el que vol dir això. Imagineu-vos el que vol dir. La potència que tenen aquestes entitats és tan o més gran que la que té treballar. Per ells, eh? Per ells. Evidentment, treballar té un avantatge, que tens uns ingressos econòmics i que et dona després és pel reste de la vida. Però la capacitat de transmetre capacitats perquè permet posar en pràctica el que deia és un espai d'aprenentatge, d'assaig, d'experimentació. El problema és que hi ha molta gent que no té aquests espais i que no està a la universitat. Per tant, si tu en aquesta relació hi treus els espais d'estudis superiors perquè no hi vas, no fas aquesta opció, no tothom l'ha de fer, i en el teu entorn, el teu poble, la teva ciutat o la teva família no t'ha proporcionat aquest entorn de convidar-te en aquests espais i no has trobat l'anclatge, renuncies a dos espais molt importants. Malgrat tot, tots els joves consideraven que la parella d'amics, els iguals, són molt importants. Això també pot tenir, i no ho diu estrictament el qüestionari ni la recerca, són interpretacions que s'haurien d'estudiar, pot tenir a veure que per un estudiant pot ser tan important el que fa a la universitat com en quins amics i companys està a la universitat. És a dir, en quin grup classe em toca estar i quin professor estic. Puc aprendre tant o més un que de l'altre, entenem el que vull dir. Perquè la colla d'amics per ell és un nucli importantíssim d'empoderament, perquè és on t'haurà les relacions entre iguals, on te faré un assaig de relació social, de vida, i evidentment sovint passa a l'aula d'entendre o de no entendre el que està fent el professor, no? Té molt a veure amb qui ho estàs convivint i compartint, això, no? Això no surt de la recerca, aquesta comparació l'estic fent jo. Són idees que es poden desprendre dels resultats que hem anat tinguent i que cada un d'ells mereixeria possibles línies de recerca, no?